La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, para, para. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiositat.
Molt bon dia, són les 12:02, avui estem a 9 de juny. Estem quasi, quasi al cap de setmana i, a més, en este bon temps, tot el món té ganes de viure. Vostès estan sentint la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Vila-real. Jo és que estic molt contenta avui perquè, miren, esta notícia crec que a molta gent li donarà moltíssima alegria. I és que un fàrmac aconsegueix la remissió total, està en sentit bé, del càncer de colon. Els tumors han desaparegut en els 18 pacients després de 6 mesos de tractament amb un inhibidor del control immunitari.
Por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? Ay, ¿dónde irá? ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará? Ay, ¿qué buscará? Huele a tormenta de verano.
Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Fijeu que es tracta d'un assaig molt modest, només 18 pacients, però els resultats són espectaculars, això ja ens val, no? I això és bons resultats, sobretot perquè quan a una persona li detecten càncer, el primer que pensa és quimio, tot el que passaré, problemes estètics que hi ha gent al que li afecta molt. Fijeu-vos que, clar, el primer que penses és el que se veu i no el que se patís durant aquest procés quan te posen la quimio, no? Bueno, pues una remissió total del càncer de colon en fase localment avançada. Ojo, És a dir, amb tumors estesos pel recte o també als ganglis linfàtics, però sense afectar a altres òrgans. Però cuidao, perquè quan ja afecta també, el tens també en els ganglis linfàtics, quasi que te dona molt de por. I és el resultat de treball que ha liderat el Centre Ecològic Memorial Sloan Kettering a Nova York i s'han presentat davant de la Societat Estadounidense d'Oncologia Clínica i s'ha publicat este diumenge la revista, una revista especialitzada. El cap de l'assaig, l'oncòleg Luis Díaz, creu que és la primera vegada que un tractament eliminarà per complet el càncer al conjunt dels pacients, segons relata. Quina bona notícia, Déu,
pues sí,
que maravilla, no?
És molt bona notícia i esperem pues, que si ajuda, no, a tanta gent, pues, siga la pota, no, de l'inici cap a altres càncers, no, que també es puguen aturar, Susana.
Clar, la veu dels experts conviden a la calma sobre un estudi que cal replicar a major escala i que necessitaria temps per a comprovar si la ingesta d'este fàrmac equival a una cura. De moment, algun dels participants sumen ja 2 anys sense càncer. Mira, a mi ja me val.
Clar que sí, clar que ens val.
És dir, ja ens val. Perquè, clar, jo entre esta notícia i l'altra de 2 nous casos de viruela del mono eleven a 3 els positius de la comunitat, miren, què volen que els diga? A més, voleu que vos diga, li han posat nom. Espereu, és que és molt graciós. Li han posat nom a el que se diu la viruela, la pigota del mico, pues bueno, es diu monkeypox.
Monkeypox.
Anem a les notícies, Maria.
Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Estás a la 92.2 FM. Apunta't al viatge cultural a Madrid que organitza la Fundació Caixa Rural Vila-real. Podràs gaudir de l'obra El Barberillo de Lavapiés al Teatre de la Zarzuela i coneixeràs la ruta literària i artística de la capital. Inscripcions obertes a fundaciocaixarural.org. Places limitades. Fem cultura, fem poble.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola! Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels, 17 de Vila-real.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Una pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam para 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 para.
Maria, em deixes dir una cosa, per favor. Sí, sí, sí. Bueno, resulta que el president, avui, en el Palau de la Generalitat, en la presentació del decret de creació, ha presentat el decret de creació de la Comissió Assessora per a la promoció i difusió de les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana, que està previst que s'aprove este divendres en el ple del Consell. Diu que s'encarrega un informe al IBIE per a que analitzi l'impacte econòmic d'aquestes celebracions. Bueno, pues des d'ací ja els diem que, a veure, no sé, els dos m'agradaria que me contestareu. No és d'allò de lo més normal, racional i que tot el món sapiem que les festes de les poblacions són un motor econòmic importantíssim.
Pues sí.
Tarda una miqueta, el president del Consell en donar-se compte d'aquestes coses. Diu que les festes tradicionals són els verdaders agents d'eventos de la Comunitat Valenciana, tant des de la perspectiva de la entitat com des de la tradició cultural i la millora de la convivència.
Jo és que penso, Susana, que abans de pandèmia ho sabíem, val? Però és que la pandèmia ens ha reforçat que la saturació de totes aquestes festes patronals eren el motor econòmic de molts espais, de molts sectors culturals, del sector de l'hostaleria, del sector del comerç local, no? Per exemple, Regina Adames, no? Per exemple, regalets, comunions, batejos, és tot una roda, no? De motor.
I la convivència entre les persones, perquè al final, quina diferència hi ha entre el primer cap de setmana i l'últim? Pues que el primer cap de setmana n'hi ha una setmana per davant de festes i l'últim que la gent ja està enfadada perquè sap que van acabar-se. Doneu-vos compte, en la declaració dia, si hi ha algo fonamental en la manera d'entendre la vida mediterrània és la festa. Això indicava el president, que ha donat o que ha fet referència a aquest sentit que apropa a un milió de persones actualment involucrades en aquestes manifestacions populars. I continua dient que la passió per la festa té moltes mirades i capacitats d'unir a la societat des de la diversitat. Pues sí, a lo millor és veritat que no tinc que ser... Pues això, no tinc que dir-li, escolté, sinó que és veritat que a lo millor el que tu és, Maria... i m'ha suavitzat un poc el to, és allò de dir, Susana, és que després de la pandèmia s'han donat compte lo bé que vivíem i li estem donant valor a lo bé que sabem viure, no?, en el Mediterrani.
I bé, Susana, mira, de la Generalitat, si vols, ens passem a la Diputació de Castelló, perquè el Patronat Provincial de Turisme ha redefinit el model pel qual es regirà el programa de viatges Castelló Senior 2022-2023, que es licitarà en breu i les bases de participació del qual s'aprovarà en el ple del Patronat convocat per a la setmana vinent. Una vegada aprovades, s'obrirà termini per a la sol·licitud de places en els viatges a realitzar a partir del mes de setembre. Així ho ha confirmat el president de la Diputació, José Martí, que ha recalcat que aquest canvi en el model busca millorar tant el benefici en el sector turístic com en la qualitat dels viatges oferits, en recalcar que calia donar un gir a millorar en un programa tan important per a la província i amb tan bon acolliment en els últims anys. La principal novetat del plec se centra en aconseguir les millors condicions econòmiques per a les empreses del sector turístic de la província que prenen part en el programa Castelló Senior, alguna cosa que hauran de tindre en consideració les propostes que es presenten a licitació, Susana. Justament, no, esta setmana que hem vist i se refirava tant a nivell nacional com a nivell autonòmic, no, per veure si es pujaven i sos preus o no d'aquests viatges tant de Castelló Senior com pot ser l'Imserso, no? Continua o vols reflexionar sobre aquest tema?
És que ho has explicat tan bé que crec que s'ha quedat claret.
Ah, val, perfecte. Ara parlem de que la Guàrdia Civil ha detingut a un home d'uns 34 anys d'edat en què intentava introduir droga en el centre penitenciari Castelló 2. Els agents van descobrir que l'home ocultava a l'interior del seu cos un embolic que llançava un pes de 5,82 grams d'una substància pel que semblava que era haxís. Per això es va procedir immediatament a la seva detenció com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública, Susana.
En este cas el van assampar, però per lo vist hi ha gent especialitzada en introduir coses, eh?
I mira, Susana, ara ens n'anem a la localitat de Vilafamés perquè te vaig contar un cas molt curiós. La Guàrdia Civil ha detingut a dos homes de 19 i 46 anys per un presumpte delicte de furt d'una cadena d'or sostreta a una persona d'avançada edat, usurpació de funcions i un altre d'encombriment en posar-lo a la venda en un establiment de compra-venda d'articles. Els guàrdies civils van iniciar una investigació després de la denúncia presentada per una família de la víctima, on van esbrinar que un dels presumptes autors va cometre il·lícitament, no, que visitava la dona en el domicili, simulant ser un treballador social per a guanyar-se la confiança de l'anciana i facilitar el furt. A més de sostraure la cadena d'or, els familiars van detectar que aquesta persona sostreia xicotetes quantitats de diners en les visites. Durant la realització de diverses pesquises, no, els guàrdies civils van aconseguir localitzar la cadena d'or en un establiment dedicat a la compra-venda, per a la qual cosa va poder ser recuperada i retornada a la seva legítima propietària. Fruit de les proves obtingudes, van localitzar aquesta segona persona encarregada de vendre la cadena d'or i recepcionar els diners obtinguts de la venda. Finalment, els guàrdies civils van detindre a tots dos homes, atribuint-los i sos delictes de furt, usurpació de funcions i encobriment, Susana.
Pues bueno, a mi que s'aprofiten de persones majors, em pareix que... No, això no té perdó, eh?
No té perdó, totalment, Susana. Passem a notícies un poquet més amables, si et pareix, val? Perquè l'Ajuntament de l'Alcora ha convocat una nova edició del Festival de Curtometratges de l'Alcora, al Curt 2022. Com a novetat en l'edició d'enguany, s'ha augmentat en 1.000 euros la quantitat dels premis, que sumen 3.000, i es repartiran entre diferents categories. Les persones interessades poden trobar les bases amb tota la informació en la pàgina web de l'Ajuntament, no? També ens n'anem al Bassora perquè l'IBACE ha aprovat la subvenció que va sol·licitar l'Ajuntament per a instal·lar càmeres de videovigilància per evitar els abocadors il·legals en el polígon La Plana. Les ajudes tenen pues, això com a fi posar a punt el centre empresarial mitjançant la modernització i renovació. L'equip de govern vol frenar així pues, els focus de brutícia acumulada en aquesta zona que no sols suposen pues, un problema medioambiental i un risc per a la salut de les persones, sinó que també perjudica doncs, la imatge no, de les persones, de les empreses situades al polígon, sí. Susana. Uh-huh. Ara ens n'anem a Onda perquè ha adquirit un cadafal adaptat perquè les persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir dels bous. Nosaltres hem fet així un xicotet de repàs, no? Perquè, clar, jo t'havia dit com... Pues ja era que, hora, no? No?
Claro que
mai sigut com natural. Era
jo
pues,
no ho
doncs
havia
ja...
vist mai en cap lloc.
Clar. Mira, Maria, em mira la notícia i Maria diu... però que no el tenen, o sigui, cap a d'ella era com que tots les poblacions en la seva vila tindrien un cadafal adaptat i tu, Víctor, estàs mirant-me encara de perpleja perquè et deu d'agradar els bous i tu t'hauràs adonat de que no n'hi ha, no?
Jo no ho he vist en cap puesto.
Fija't, Maria, no sé, i tu ho donaves com a fet?
Jo ho donava com a fet, en blanc.
Com, és com molt inclusiva.
No, clar, és com no té que haver algo així, no? Per a les persones que vulguin anar, doncs, òbviament, no tindrien que haver, però bé, és el que n'hi ha, no, Susana? Si et pareix, ens venim ja sí a Vila-real. Primer parlarem també d'un succés, perquè la policia local, a través de la seva unitat canina, UCAN, ha instruït diligències judicials per presumpte delicte contra la salut pública comès per dues persones veïnes de Vila-real als quals se'ls van ocupar a l'interior del seu vehicle durant la realització d'un control policial rutinari diversa quantitat de droga, marihuana i cocaïna principalment, alhora que se'ls van ocupar 77 bosses de plàstic amb tancament hermètic, no? De les quals s'utilitzaven habitualment en la venda a menuda, no? Una bàscula de precisió i diners de curs legal, Susana.
El que se diu el menudeo.
Sí, correcte. També dir que arriba a Vila-real la campanya Retoma Pamundi Castelló de la Diputació, Ecovidrio i la Generalitat, que també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. La finalitat és afavorir el reciclatge de vidre a la província. Vila-real participa en la campanya i optarà al no ha fet com vinilos, no, en el ciclus dels reciclatges de vidre amb la imatge de la ciutat. Un equip d'educació ambiental ha repartit també bosses de reciclatge i miniglus, no, per a fomentar aquesta campanya. I dir que la piscina del terme de Vila-real reobri el 18 de juny amb normalitat després de 2 anys de restriccions per la pandèmia. Susana, així que ens podrem ja refrescar en la nostra ciutat.
Pues una pauseta de publicitat i ja per el pròxim convidat.
Me guiñó un ojo seguro, lo juro, lo juro, lo juro.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Vila-real, 964-520654.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Vicent, ¿estás escoltant la tronada? No caurà pedra. ¿Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateixa vaig a la Unió i l'assegure.
No espere més. Ja pot assegurar la seua collita de cítrics en totes les oficines de la Unió a la Plana Baixa o a través del telèfon 964-535533.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils.
Assegure la seua collita per la Unió de Llauradors. Assegure la seua tranquil·litat. La Unió són futur.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export. Estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de junio y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares, canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-mayo 2022.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, les alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o la web de l'Ajuntament de les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de les Alqueries.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando.
Víctor Rubio, tu turno.
Nevan 700 a Vigo.
¡Guau!
700.
Bueno, este matí yo estaba, bueno, me volía a pasar en contacto en el... tenien en el intendent José, Ramon Martínez, i jo sentia, que sàpien que jo, nosaltres sempre es contem la veritat, que estava dient, hem de preparar el dispositiu per la pujada del Villarreal. O sea, que s'espera que puja, eh?
Sí, sí. Del primer equip deixen dir que el 23 de juny a les 5 se sorteja el calendari, que el primer entrenament serà el 6 de juliol, i que el 30 de juliol, dissabte 30 de juliol, tenim amistós contra el Southampton.
O sigui que este mes tindrem lo del Villarreal B.
Sí, el del Villarreal B el dissabte.
I els pròxims són repetir-lo perquè si algú no sí, té agarrant nota.
Dir que de primera divisió del primer equip el dia 23 de juny a les 5 de la vesprada se sorteja el calendari, o sigui, ja sabrem allò de la primera jornada contra qui mos toca, la
aquí
segona...
No, aquí no, aquí no, aquí no.
23 de juny, dijous a les 5 de la vesprada.
Ah, vale. No, jo ho dic perquè si ens toca a nosaltres i estem així, pues, m'agradarà sempre participar d'això.
El dia 6 de juliol serà el primer entrenament de la temporada 22-23 i que avui s'ha confirmat que el dissabte dia 30 de juliol jugarem un amistós contra el Southampton en Anglaterra.
Amistós en Anglaterra. Jugarem nosaltres en Anglaterra?
Sí, el Villarreal allí, en el... La traducció en el Estadio de la Santa Maria.
Pues el 30 de juliol tindrem un primer partit amistós.
Dir que crec que era el 16, també ne tenim un contra el PSV Eindhoven en els Països Baixos.
El 16 de?
De juliol.
I sé per què no me l'havies dit.
No sé, perquè no se me va passar.
Països Baixos, no?
Sí, i dir que esta nit juga a Espanya i que crec que Pau serà titular.
Vale. Però per lo que fa al Villarreal, el 30 de juliol, però antes del 16, també tindrem un partit amistós.
Sí, contra el PSV.
Vale, importantíssim. I bueno, esta noche, què voleu que les diga? Que guanyi Espanya, no?
Sí, sí. No, de fet, Luis Enrique ho necessita.
Bueno, Luis Enrique ho necessita, que, allà ell, no? Però que guanyi Espanya. Sí. Perquè Luis Enrique pot entrar i xir, i Pau, me dius que és titular,
no? Jo crec
no?
que serà titular avui.
Tu apostes perquè Pau siga titular, sí, sí. I si no demà pagues tu la coca de...
De jamolleri queso.
Ah, jo la volia de fulla de garrofa.
No, vale, pues portarem de les dos.
Perquè cridem a Borreol i si demà porten una. Pauseta de publicitat i el primer convidat.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Sobrecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es Dios?
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia y Bob en la avenida Pío 1273 de Villarreal o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia y Bob.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Te agradaría tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ara tenim amb nosaltres a, el regidor de l'Ajuntament de Villarreal, José Ramon Ventura Chalmeta, perquè ha tingut una roda de premsa sobre les 11 del matí i nosaltres no podem esperar, volem que ens conte què ha presentat en la roda de premsa.
Hola, primer que res, hola, molt
bon dia.
Molt ben allà és. Pues sí, avui hem fet una la presentació de lo que és el projecte de millora de gestió de residus de l'any 2022 de Reciplaça, que ha tret un concurs i nosaltres el vam presentar juntament en Reciplana,
sí,
en col·laboració amb Reciplana, per a fer un programa de localització i gestió i control de tots els voluminosos i raes que s'abandonen a la via pública. Vostè sap, i tots els nostres oients saben, que l'Ajuntament de Vila-real té un servei de recollida gratuït. De tots aquests voluminosos, però la gent no està fent, no està fent ús d'aquest telèfon. No sé si se pensen que és que anem a cobrar-los algo o alguna cosa, però no estan fent ús. I aquest any, pese a la pandèmia, han augmentat un 28% el volumen de totes aquestes deixalles. I nosaltres pues, han fet un projecte pilot que durarà 2 mesos, però després, en el proper contracte, nosaltres ja ho havíem previst, perquè la nova llei obliga, la llei 7/2022 de 8 d'abril. Aquesta llei ja ens obliga a que un 5% de tots els productes, tots els voluminosos i res que s'abandonen o que se produeixen,
sí,
tenen que ser preparats per a la seva reutilització.
Molt bé.
I reciclatge. Entonces nosaltres, avançant-nos a això, ja ho vam ficar en la plega del nou contracte de basures, i este projecte que fem juntament en Reciplana és una sèrie de tècnics que aniran en el software de geolocalització,
sí,
i aniran a pegant voltes al poble durant, me pareix que és des de les 7 del matí. Bueno, van a canviar-lo a les 6, perquè portaven una setmana de proves, uh-huh, i començaven a les 7, però s'han donat compte de que abans ja estan deixant. Entonces aniran de les 6 del matí a 12 de la nit i pararan per a dinar. Hi haurà una pausa.
Hi haurà dos torns,
clar. Uh-huh. Entonces,
estaran durant 2 mesos vigilant
i balisant. És important que ho entenem. Ficaran t'he portat així els paperets, uh-huh, per a que tu us pugues veure.
Sí.
En els que senyalitzaran aquests
sí, sí.
Voluminosos i electrodomèstics o RAES que s'abandonen al carrer, els marcaran en el punt de geolocalització i després faran un anàlisi de què són aquests productes que han deixat i si estan en ús de poder arreglar-se i poder tornar a ficar-se en valor o se tenen que portar, que és l'últim que volem, a vertedero. Nosaltres la idea és que ningú voluminoso acabi en un vertedero, per això demanem també a la gent que, a part de que faci gastar el número de recollida, també traten en un poc de cura aquests mobles i aquests electrodomèstics. Quan es deixen al carrer, es deixen en un poc de cura perquè així es puguen reutilitzar i arreglar fàcilment i poder tornar-los a ficar en el mercat i donar-li valor.
N'hi ha dos tipus de cartells. Un és roig, de prohibit, com tot el món identifiquem, que posa voluminosos, telefona i no els abandones. Aquest residu ha sigut abandonat al carrer perquè els distints residus puguen ser tractats o les respectives plantes de recuperació. Només s'ha de fer una cosa: telefonar i avisar al servei municipal. I ojo, que n'hi ha un codi QR que si aproximes el telèfon, sí, suposa que serà el telèfon.
I és el telèfon, clar.
I ens diu, el que farem serà telefonar, suposa que la telefonada serà gratuïta.
Sí.
D'aquesta manera, el trasto que deixes al carrer no embrutarà la ciutat, sinó que podrà tenir una segona vida. O sigui,
exacte, i aquest roig que has vist és quan detecten que l'usuari no ha cridat al servei de recollida, per tant, se deixa la targeta roja aquesta,
uh-huh,
i tots els veïns veuran...
Identifiquen...
Que
este voluminós, si el que passa... Seria no, l'ideal, el primer que passarà, no telefona, seguirà i ser voluminós.
Anem a veure, no és per a que els veïns criden, no. És per a que, per exemple, si jo he baixat,
claro,
una nevera i l'he deixat ahir i no he cridat, si alguns veïns me veuen,
uh-huh,
sabran, quan estic al d'això roig, ahí ficat, sabran que jo no estic sent cívic en el meu barri.
Clar, però el que jo me referís és que quan posen el codi QR s'hi poden cridar qualsevol, sí, sí, persona.
Sí, de fet, moltes vegades ja estan, la gent passa, veu uns residus que no són d'ell, agafen el telèfon, criden i mos criden al servei de recollida, però clar, el servei de recollida prioritza tots els que han cridat quan van a traure-lo, i els han dit tu traure-lo el dimecres de matí de tal hora a tal hora.
I ahí sí que li posaran el color verd,
que
posarà voluminós. Has telefonat, no estic abandonat, aquest residu ha sigut depositat al carrer correctament, la persona que ha deixat aquest trasto ha contribuït al seu correcte tractament, i telefonar i avisar al servei municipal, és dir, posa el mateix, però tu quan veus un...
Un fa correcte, sí. I l'altre no ho fa
quan
correcte.
Quan ho veus en roig et dones, ja et llama l'atenció que ahí està passant alguna cosa.
Sí.
I clar, a més, jo és que allò de que una persona traga un voluminós arriesgant-se, perquè ara la gent està molt pendent, de les
exacte, coses. Ara els veïns estan pendents. O sigui, tu pots traure-ho i si te pregunta algun veí, dir, no, sí, sí que he cridat. Bueno, ara ho sabrem cert, si has cridat o no has cridat. I els veïns també ho sabran. I no...
Perquè durant dos mesos tindrem aquestes brigades que sí. Aniran pues bueno, si tenim civisme, aquestes brigades diran escolta, que tot el que hem trobat ha sigut verd, esta ciutat és meravellosa.
Sí, a més en la recollida de dades que van a fer, perquè quan ves que és voluminosos, a part de saber si està ben depositat o mal depositat, veuran l'estat en què es troba i si es pot reutilitzar o no es pot reutilitzar.
Quantes voltes han passat per vostè i hem dit, ja que llàstima, han tirat això que està nou?
De fet, també han tingut problemes perquè de vegades n'hi ha gent molt cívica i molt conscienciada que ens ha cridat i ha baixat a deixar una llavadora, una nevera o un sofà al carrer en bon estat, i quan han arribat els nostres serveis de recollida, no algun altre veí ho ha vist i s'ho han dut a sa casa perquè ho pot aprofitar. Bé, o sigui, tot el que siga reaprofitar té el seu sentit. I és el que necessitem.
És el que necessita el planeta.
Sí.
Que per això estem i per això s'està lluitant en gana, eh?
Bueno, per cert, alguns fiquen més ganyetes que altres.
Ens parlava d'estos containers. És que jo parlava vostè fa uns dies i vostè em deia no, si Vilarreal és un dels que ha demanat i se reciclatge, crec que estàvem parlant d'estos containers que porten la pegatina i vostè em deia, se recorda?
Sí, la pegatina de reciclatge que ara porten un codi de barres i pots llegir el codi de barres, entres en l'aplicació i te donen uns punts que al final pues, al que més recicla pues, se li pot donar certs premis. Això és una campanya de Coembes,
n'hi havia unes d'Ecovidre que també el que feien era posar en els containers la pegatina també de la ciutat que vostès també l'han demanat.
Nosaltres estem participant en Ecovidre en un concurs que és les ciutats que més quantitat de vidre reciclen. Nosaltres vam augmentar prou el nostre reciclatge de vidre, però sabem que fa falta molt més. Creiem que igual farien falta més contenedors i al millor reubicar-los. La veritat és que en el sistema Horeca nosaltres sí que som han fet entrevistes a tots els restaurants i bars i ens hem assabentat de que ells estan complint prou bé. Tenim un alt índex de reciclatge de vidre en tot aquest circuit d'Horeca, i faltaria també que la ciutadania en general aportara una miqueta més, però la veritat és que dia rere dia sí que notem que la gent millora una mica.
El problema és que si no complim les normes, Europa ens castigarà i no ens enviarà...
No només Europa ens castigarà, tampoc tenim que tindre por a que Europa ens castigui. Ja ens castiga prou la quantitat de tonelles que tenim que importar-nos, que això ho paguem en els nostres impostos directament. I aquest augment de cost de la recollida de residus a l'Ajuntament de Vila-real li suposa un cost molt alt i tot això ho paguem entre tots els veïns que paguem els nostres impostos.
A part, és que és el que passa que vostè, per exemple, que està molt conscienciat i jo admiro la gent que està tan conscienciat, jo... cada volta m'impregne més de lo que vostès van explicant-nos, sobretot perquè no deixen d'explicar-lo, que ahí està, en no deixar d'explicar-lo. quan el castell el tenim, perquè la quantitat de tones ja el paguem, però a més, és que tenim una quantitat econòmica que es venen dels fons europeus, sí. I si no complim el que ens estan dient, no vindran. Per lo tant, no sé si ens podrem eixir de tots aquests anys de pandèmia que han tingut totes les empreses paralitzades.
Nosaltres, quan vam arribar, ja preveiem la direcció que està agafant Europa des de fa anys de potenciar i de primar tot el que és la reducció de residus i l'economia circular. Nosaltres això érem conscients, per això vam apretar per a que el nou contracte de recollida de residus urbans fos el que és i estigués adequat a la normativa que sabíem que anava a entrar en vigor. Per això també ha pujat el preu de la contratació d'aquest servei. Sabem que millorarà moltíssim la gestió dels nostres residus i tindrem uns educadors ambientals que faran les campanyes que toquen per a conscienciar a la ciutadania, i també sabem que la ciutadania, quan més jove, més consciència està.
Uf, claro.
Per tant, no ens dona massa por el futur, ens preocupa una mica més el present.
Sí, té raó, tota la raó. José Ramón Ventura Chalmeta, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies a vostès.
Estás a la 92.2 FM.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos. Así como en todo tipo de carnes. Casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309... o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
I ara pues, estem molt contents perquè tenim així en l'estudi la representació del poble de Vistabella. Tenim l'alcalde, Jordi Alcón. Molt bon dia.
Bon dia.
Però també tenim el seu primer tenent alcalde, Laura Tena. Bon dia.
Bon dia.
Quina alegria, que estigui així, en un poble tan vinculat en Vistabella. Bueno, una ciutat tan vinculada. Aunque jo pense que tota la província de Castelló, tota, està molt, molt vinculada en Vistabella. Tots anem a Vistabella, tots anem.
Sí, bueno, ser el sostre de la província i de la comunitat pues sempre fa que mirem que a Vistabella estigues on estigues.
Jo cridava a l'alcalde, Laura, perquè jo veig un vídeo que voltejant les campanes i me pareix tan meravellós tornar a veure voltejar les campanes de l'església.
Pues sí, perquè a més és algo que nosaltres no havíem vist mai. Des de que som xicotets no s'havien tocat les campanes. Els nostres pares ho recordaven també de quan ells eren menuts. I hi havia molta gent al poble que tenia molta il·lusió per veure tocar una altra vegada les campanes del poble. Perquè el campanar sempre se deia que si anava a caure, si voltejaven, però s'han fet moltes millores en infraestructura del campanar i després per fi s'han pogut arreglar les campanes i bueno, tot el poble està super emocionat.
Clar, això passa quan, bueno, pues quan se governa des de l'amor a lo seu, a l'amor a lo d'u. I pareix que no entenguen aquestes coses, però per a la gent que som de la població el que volem és recuperar allò que ens han contat i que per deixadesa no teníem.
Correcte. El que sempre se busca és, igual que en el patrimoni, diguem, igual que en la població, tindre els que estem, mantindre-ho i després sempre se pot anar a més. Però el que tenim, en este cas el campanar, després de 5 anualitats d'intervencions, ara, per fi, és visitable, les campanes poden voltejar i sonar, i la gent, la veritat és que, com ha dit Laura, està agraïdíssima. I, bueno, de fet, este cap de setmana, la rogativa de Sant Joan, a l'entrada del poble, van sonar les campanes, voltejant les 4 campanes per primera volta des de anys i anys i anys, i la gent se va estar emocionant i tot.
No, la gent se va emocionar, segons m'emociono jo sentint-lo, que m'ho està contant, i després, que serà un atractiu turístic per a este estiu? Perquè, clar, és un valor que se li dona.
Sí, sí, de fet s'ha inclòs des de la ruta turística urbana que tenim, s'ha inclòs la visita al campanar.
Cal dir que si la ciutat de Villarreal està una vegada en festes, quan són festes de la població, se fa la pujada al campanar com algo lo más de lo más. Sí. És dir, que és algo que Vistabella se ho mereixia, a més, un poble tan visitat, tan... Quan, en hivern, per quan neva? Perquè neva... durant tot l'any, bueno, primer pues, perquè se va també a buscar rovellons, perquè se puja a veure el Penyagolosa, perquè, és a dir, Vistabella sempre està en algun moment en la vida de tot el món. Mire, avui han vingut i estan així perquè venen de Diputació, no?
Sí, ara mateix fa 10 minutets estàvem eixint de la Diputació i ara estem així.
S'havien reunit perquè bueno, tenen algo que anunciar, no?
Sí, bueno, des de que portem l'Ajuntament hem treballat molt per els serveis socials i perquè la població del poble pues és una població molt envellida i ens preocupava molt la qualitat de vida. I hem invertit molts esforços en intentar que la gent pugui estar al poble i a les seues cases el major temps possible, perquè ells és el que volen. A més, hi ha molta gent que se jubila, que se'n va tenir que vindre a viure a Castelló, i a la jubilació tornen al poble. Llavors, allí pues, els serveis pues, estem molt lluny de la capital. I hem apostat per ficar en marxa el servei de menjar a casa, tenim una treballadora social mancomunada en la mancomunitat del Peñagolosa, i ara pues, ens han donat la notícia de que ens van a ficar un punt d'atenció a majors, i estem molt contents per la notícia.
Mira, jo a voltes li dia a l'alcalde quanta influència té, no? Vostè em diu, no és influència, és que nosaltres no parem. És allò de pico i pala, no?
L'estratègia de martillo percutor. Insistim, és que com ha dit Laura, nosaltres podem invertir tots els esforços, tot el nostre alè en fer qualsevol cosa, però a la llarga, si no tens el recurs econòmic, no pots. I ara, gràcies a este pla, el pla Convivim, podrem tindre aquest recurs que és molt necessari.
Però, mire, posen molts plans que si un no està pendent i va darrere, se queda fora. És a dir, sí que és de veres i és cert que hi ha molts plans que posen en marxa, però, clar, això és des d'un punt de vista d'un ajuntament que té una quantitat d'habitants, que té persones que ho estan perseguint i ho estan buscant, que ho preparen. Però, clar, si m'ho anem a Vista Vella, on són els regidors que són? I lliberats?
Lliberats no cap.
No, és que, perquè és ràdio, però l'alcalde ha alçat els muscles dient... Què? Com que m'està dient?
Quina paraula, Sisa, no la comprenem.
Que, clar, és que ahir n'hi ha molt de mèrit, eh?
I a part, bueno, i els regidors, pues, a la llarga, simplement pues, busquem projectes i pensem, bàsicament, però la part executiva, la part de treballadors, els nostres treballadors són, és que estem així, quatre persones, no tenim més personal tècnic, i venen per subvenció, la majoria.
O sea, que, clar, a veure, jo, Laura, quan venia l'alcalde, clar, la pregunta és per a vostè, i com ho fan?
Pues dedicar moltes hores de la teua vida personal, perquè al final és voldre treballar perquè el teu poble sigui millor, sense res més que veure que el poble va avançant, perquè no podem fer dedicació completa.
Ja no... La llei ho impedís, de fet, ja mateixa.
Clar, és que aquestes coses tindrien que tindre en compte, perquè és una població on hi ha molt poca gent sense, però és una població que disfrutem molta gent, i quan pugem diem que bé, no? Mira, ja tornen a voltejar les campanes, i tindrien que saber tot el que n'hi ha darrere per haver fet que les campanyes...
Clar, a més, passem de 200 habitants entre setmana a 3.000 en estiu, i els recursos són els mateixos. Entonces, és un poble que històricament sempre ha sigut molt turístic, però no està relacionat amb la quantitat de gent que està sense en el poble. Entonces, l'esforç és màxim. I el que diu Jordi, també, tenim uns treballadors a l'Ajuntament que a poc a poc hem anat fent un equip que funciona molt bé, però moltes vegades això depèn de subvencions, temporalitat, i costa molt portar projectes endavant. Moltes vegades ens diuen, no, els vostres tècnics que redacten...
Sí, sí.
I nosaltres diem, quins tècnics? És que nosaltres no... Sí. Hi ha moltes vegades que la teva professió no té res a veure en el que fas a l'Ajuntament i has de saber un poc de tot. Entonces, has de dedicar encara més esforç personal. Però, bueno,
t'has de formar tu mateixa també en aquests recursos. En urbanisme, per exemple, que ningú sabem res. Tot això. Pues, tens que controlar-lo. Perquè damunt...
I tot això, quan a més te dones compte que per culpa d'aquestes ajudes que tindries que tindre i que la llei no te les dona per ser una població, pues, n'hi ha a coses que no arribeu. I ahir és on vos arriben frustracions, no?
Moltíssimes, i bueno, la lentitud de l'administració que tots coneixem, que sabem que hi ha molt d'esforç perquè vagi millorant, però hi ha vegades que un projecte, des de que tens la idea fins que pots anar a ficar en marxa, quan t'has donat compte, han passat 3 anys, i dius, encara així, això al final sí que te va agotant una micreta, perquè tu fiques molta il·lusió i vols que les coses siguin ja, i no poden ser ja. I si nosaltres ho vivim, la gent del poble encara més.
Sí, sin embargo, des de fora, que mos se passa el temps més lento, perquè, clar, nosaltres ens en recordem en moments puntuals, sí que ens donen compte d'aquests avanços, perquè el temps nostre com que no és igual. I quan diem, ui, pues mira, ja en Vista Vella n'hi ha això. Ah, pues mira, ara mateix estem entrevistant i han dit... és que Sant Joan de Peñagolosa està en marxa. I això, que tots saben que des del bisbat...
resulta que responsables éreu el govern de Vistabella.
Sí, això pareix, i això que no tenim... Bueno,
bueno, però ara que l'han posat en marxa han dit, ui, que bé, no, dona compte, si s'estan menjant que ja han posat en marxa el Sant Joan de Penyagolosa. Bueno, i a tot allò, també la documentació que se va trobar a on se veu que el santuari perteneix a la població.
Sí, bueno, nosaltres la documentació que vam trobar ahir, ja vam estar parlant, ahir a l'arxiu de Vistabella, pues, això dia, no sé fins a quin punt, nosaltres, com has dit, no tenim personal legal, ni jurídic, ni res, com per a poder fer cap tipus de moviment respecte a això. Nosaltres simplement estem catalogant informació i a veure si és alguna subvenció i podem encadenar-lo.
Ojo, que aflorar aquesta informació ja és importantíssim, és a dir, és algo que... Si s'haguera quedat enterrada, estaria enterrada i no haver eixit a la llum. De moment, aquest equip de govern ho ha tret a la llum.
Sí, sí, a més, vista, bueno, hi ha molts pobles que estan molt vinculats en Sant Joan, però nosaltres tenim una vinculació especial perquè d'alguna manera som la porta d'entrada.
Sí, sí.
I Vistabella és el que és gràcies a Sant Joan de Penyagolosa.
Si arribes a Sant Joan de Penyagolosa i està el restaurant tancat, la culpa és de l'alcalde.
Sí, sempre mos ho diuen. Per què no obriu el restaurant?
La culpa
de
l'alcalde.
Per què això està tancat?
Sí. Pues per lo tant, bueno, al final també tindrà que portar-se alguna flor.
De moment en espines, només.
Bueno, però nosaltres pensem que tot això florirà, que no sigui en la seva generació, però la siguem, no?
Sí,
i se fa pa d'això, un polític al final, i més en el seu cas, vostès són perquè els nais...
Sí, per ganes de que el poble vagi millor.
No, no, ja, ho tenim clar. Mire, ara ens ve allò de que ja obliguen a aquesta recollida de fem selectiva i n'hi ha poblacions, les poblacions menors, que eren de 5.000 habitants, estan obligades. Bueno, doncs vostès ho fan des del 2019. Ala, ja.
Sí, nosaltres, bueno, el 2019 va coincidir que vam entrar nosaltres a... al govern, bueno, fem una continuació del govern anterior, perquè de fet bueno, l'anterior alcaldessa forma part del mateix equip de govern nostre i van voler continuar aquest projecte que ells havien cavilat. Ells havien pensat la replegada porta a porta de la fracció orgànica i nosaltres vam dir, ja que anem a destinar recursos a replegar-lo, pues que ho repleguen tot, que tampoc som tanta gent. I bé, vam començar el 2019 de manera pilot en 30 famílies i ara ja està instaurat al 100% en Vistabella. Bueno, ara no, des del 2019 està instaurat en Vistabella.
Però tot això és que jo farà pues no, 3-4 setmanes tinc el problema este, bueno, o aborde la situació de conflicte que n'hi ha en la població veïna de Vila-real, que són les Alqueries. Val. I jo, si m'ocorris preguntar-li per telèfon i vostè me diu, no, si en Vistabella està des del 2019.
I no és que ho hem amagat, perquè ha eixit a tota la premsa, ha eixit en Diputació mos fica d'exemple ara...
pues, jo dic que han caigut en l'oblit que en Vistabella està perquè resulta que n'hi ha una associació que s'ha format a rals d'això i no formen part d'aquesta associació que m'ha estranyat, alcalde, no tindrà que dir-los algo.
Sí, bé, jo m'he enterat per la premsa de que s'havia constituït aquesta associació de municipis per la replegada porta a porta. Nosaltres portem des de 2019 això, com he dit, així tant tots els mitjans. Hem anat a molts llocs a fer la presentació
claro.
Nostra. De fet, tenim dos premis de bon govern per aquest sistema de replegada de residus. I mos ha sorprès molt que, això, mos hem enterat per premsa de que no, ni mos han convidat ni mos han informat tan siquiera de que s'està constituint i que s'ha constituït i, de fet, ja s'han repartit els càrrecs, per lo que he vist.
En fi, però bé, els contents els veïns per la replegada porta a porta. Tenim que dir que vostès si tenen un entorn saludable per complet, eh?
Sí, a veure, és el que intentem. A veure, el primer que hem de fer és pensar en la gent, pensar en les persones. Tot el que sigui millorable per a ells, pues, és beneficiós. I a la llarga pues, volem un entorn segur on viure nosaltres també i tota la gent que, per a la que estem governant.
Dones compte, un entorn segur per a viure nosaltres també. Que poc de sendari tenim les persones que pensem que és farragós allò de tindre que separar el fem, eh?
Al final, el que hem fet és com se feia abans. Nosaltres ens recordem quan en menuts que se replegava també la basura porta a porta i la gent al final tirava al foc el que se podia tirar al foc, els animals el que se podia tirar als animals i la gent, els que millor han entès el projecte ha sigut la gent gran perquè tenia que fer un poquet el que feia antes quan antes quan eren més joves. I les que millor s'han adaptat no tenen que desplaçar-se als punts de contenedors. En hivern, que moltes vegades tenien que acumular la basura a casa perquè hi havia males condicions meteorològiques. Són els que millor ho han entès i els que millor participen en el procés.
I, però seria una bona forma d'entrenament allò de tindre unes cases especialitzades en Vista Vella per a poder portar a famílies d'estes que tenen que reeducar-se?
Tipo però, un Erasmus de residus.
I no? Quina bona idea seria, eh? És dir, jo me tindria que apuntar-li, ho dic francament, perquè, clar, jo sóc d'aquesta generació que me van dir que no, perquè hem de tornar el casco dels Danones, per exemple, que se tornava, eh?
Sí, que damunt el que deia Laura, la gent major, abans, pues, tot el vidre se reutilitzava. Ara,
si és que el tornaven.
Vivim en una societat d'agarrar i tirar.
No, és que era de pobres, Jordi. Tu te compraves el Danone d'estos de tirar-lo perquè, claro, te podies permetir. És dir, jo tinc que ser una d'aquestes famílies, no sé, poseu-lo en marxa, jo me poso en aquest programa pilot.
Te portarem la nostra guia que hem editat i produït nosaltres, te la facilitarem.
Perquè a Vista Vella, la gent que vagi en estiu, té que fer-ho.
Sí, per suport.
Sí, a més la gent en estiu, els primers anys que van començar a fer les campanyes d'estiu, tots venien a l'Ajuntament interessats a buscar les seues bossetes i al final és que és comoditat per a tot el món. Hi ha menys punts de contenedors, que sempre eren punts de brutícia, d'animals que anaven a furgar. Ara està tot concentrat en un punt i la gent ho troba a la porta de casa i en un rato han passat els treballadors municipals. I el treball que han fet els treballadors municipals on fan tota la gestió de basures, l'orgànica, bueno, i els ahorros en viatges cap a Castelló de camions, pues ha sigut impressionant.
Sí, perquè teníem el doble problema de que pujaven els camions i llavors realment Vista Vella no plenes un camió de basura. Entonces estàs passejant aire amunt avall, cremant gasoil i a la llarga pues, és insostenible mediambientalment.
A més que quan saps que tens que reciclar-lo tot, jo crec que carres menys coses inservibles, eh?
Sí.
Perquè, clar, com que ho has de posar cada cosa en un poalet... queda un any per les eleccions.
Queda un any per les eleccions, sí.
Animats, no?
Animats. Nosaltres esperem, portem ja CPV i després CPV en coalició en compromís, portem ara 4
anys.
Esta serà la quarta legislatura i el canvi en el poble, tant de Jordi com dels alcaldes de Belén i de Ximo, ha sigut per a millor. El poble està millor en infraestructures, en quant a serveis i esperem que hi ha molts projectes en marxa que puguen continuar
i que ja t'anirem a anunciar. Esperem.
No me'n pot anunciar ni... Mira, jo és que quan me diuen això és que tinc gana de que me n'anunciï algú que no ho sàpia ningú.
Ja te vendrem l'exclusiva, no patisques.
Bueno, pues,
ara de moment és la primera en saber que tindrem el punt d'atenció a majors que ja està...
I ja tinc prou, no?
De moment, sí.
Vale, pues venga, jo estic ben expectant que me venguen algo més. Moltes gràcies per haver estat així, tenien alcalde, Laura Tena, i com no, Jordi Alcón, alcalde de Vista Vella. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres. Dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Torna al Esportiu Bàsquet Villarreal. Disfruta de les activitats que han preparat per al mes de juny. Gaudís del campus de tecnificació e iniciació al món del bàsquet per a jugadors de totes les edats i sense importar nivell. Fes la teua inscripció a la web del club www.ebvillarreal.com i passa-ho bé amb l'Esportiu Bàsquet Villarreal.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
Y a ver qué pasa. Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
I'm not
Bueno, hem vist des que volien que acabarem de sentir esta cançó que ens agradava molt. Tenim a nosaltres a voluntàries de l'associació Castelló contra el Càncer, voluntàries i també membres de l'associació Maite Picón i Manoli Fuentes.
Hola, què tal? Buenas.
Tenim problemes perquè una d'elles no sent absolutament res.
Res, jo no
sé res. Bueno, pues, si els pareix, anem sentint, mentre li arreglem a d'ella el seu àudio, tenen una marxa solidària. Una marxa solidària que serà concretament el dia 12 de juny. Serà... Maite, ¿puedes explicarlo? Porque tú te seguro que te usas de memoria.
De memoria. Tenemos una marcha el domingo día 12 a partir de las 10 de la mañana aquí en la Plaza de Villarreal. Haremos una clase de Cuba, tendremos música, batucada y sobre las 11:30 o así saldremos con la marcha por las calles del centro de Villarreal. Y bueno, concretamente no os voy a decir cuáles porque no sé, pero es por aquí, por el centro, serán unos 2,5 kilómetros o así de marchita. Volveremos aquí a la plaza, tendremos más música y tal, y haremos un sorteo de un montón de cosas que nos han donado los comercios de Villarreal. Entre ellas una bicicleta, cosas de joyería, cosas de peluquería, luego de estética también, tenemos bonos de presoterapia, mesoterapia. En fin, un montón de cosas tenemos.
Yo creo, Manoli, que el hecho de ir todas juntas, un poquito te animas, te da alegría todo esto, y además eso de la rifa, que siempre parece que, oye, por poco que sea lo que te toca, te da una alegría, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Tienen mucha gente inscrita, pues es libre.
Es libre.
Es decir, no tienes que estar inscrita en ningún sitio, o sea, no, que puedes venir perfectamente y participar de esa marcha. La hora será a las 11 de la mañana y será este próximo domingo.
Este próximo domingo.
Tengo que decir que esta marcha está apadrinada por Marcos Sena. Le digo a la parte técnica que nos ponga el audio.
Hola, soy Marcos Sena. En el próximo domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de Villarreal tenemos nuestra primera marcha Castelló contra el Cáncer. Es una pena que no podré estar, pero contamos con vuestro apoyo y colaboración. Un fuerte abrazo a todos.
Bueno, cal dir que la que vinga a les 10 se fem un cafè juntetes i després perquè la marxa es començarà a les 11:30. Sí. És que Marcos Sena ha dit les 10, però jo primer he pensat, igual és que està Marcos Sena, y pero digo que no puede venir, claro, pues no
ha podido venir porque lo han convocado para la Liga Premier o algo así, no sé.
Sí, tenía trabajo en lo que en es
Arabia Saudita,
representación del Villarreal Club de Fútbol, por lo tanto
de Liga Promesas o algo de
sí
eso,
no sé. Por lo tanto, sabemos que saldremos, o por lo menos los carteles pone que la hora es a las 11:30, que serán unos 3 kilómetros, pero ustedes
no llegará.
Claro, pero ustedes estarán antes, ¿no?
Sí, a partir de las 10 de la mañana estaremos haciendo cosas. Hay una clase de Cuba gratis. O sea, de un gimnasio de Villarreal que vendrá y dará una masterclass de Cuba antes de empezar la marcha. Tendremos también, creo que, música, batucada, en fin, que estaremos haciendo cosas.
No, que además seguro que nos lo pasaremos muy bien y yo pienso venir porque me parece fantástico, eso por una causa muy buena. Yo no sé si vosotras hoy os habéis enterado de ese fármaco que conseguís la revisión total del cáncer del colon. Els tumors desapareixen en els 18 pacients després de 6 mesos de tractament amb un inhibidor de control immunitari. ¡Qué maravilla!
Maravilla.
Sí, qué maravilla.
Qué bien.
Cómo avanza la cosa, ¿no?
Así no es.
Hay que invertir mucho en investigación.
Y per això vosaltres sou tan valentes, perquè el diumenge no veniu així a fer una marxa, perquè vols avellís fer la marxa ni moltíssim menys. És perquè voleu que quan algú li diagnostiquen això, que ningú està lliure, pues que n'higuen fondos per a que lo pitjor que tinga que passar siga prendre's un inhibidor, ¿no?
Així no és.
Además, de verdad. Ojalá. para que nos conozcan también y que sepan que no están solos y que podemos ayudarles en muchas cosas.
Clar, però aquesta recaudació de fons és per a la investigació. Aquestes rifes, aquestes donacions que us fan els comerços és perquè saben que tot el que recaudeu, tot anirà per coses com aquestes.
Claro. I per a diagnòstics precoces. Que també és molt important. No és el mateix que te lo detecten pronto que ja tengas...
Però dona't compte, Maite, en este cas, en este assaig, els resultats han sigut espectaculars perquè la remissió ha sigut total de càncer de colon en fase localment avançar, és a dir, amb tumors tesos per al recte o també als ganglis linfàtics, però sense afectar altres òrgans. És a dir, dona't compte, i això ha sigut fruit de la investigació.
Hombre, claro. Que maravilla.
Per lo tant, jo crec que és un bon moment com per a comprar una camiseta que costa 7 euros, una camiseta color rosa, a més el color és xulíssim i favoridor a tope. A més, m'encanta que la porten els homes.
Molt bé.
M'encanta, que bona idea heu tingut, Maite. Sí.
Unisex.
Total.
Igualdad total.
El color és unisex, Manoli?
Totalment, totalment.
Totalment.
Sí, sí.
I després vendreu papeletes... de rifa d'estes de tota la vida que són xulíssimes i que tu vas buscant així numeret, no?
Que, això me toca.
Que suposa que la rifa la fareu després de la bueno, d'aquesta marxa que farem per tot el centre, no?, de la ciutat.
Sí, quan acabi la marxa farem el sorteo de regals.
Semblarà que anem de comença despedida, no? Quasi que ens falta allò de tocar allò que va tocar una banda, no?, darrere de nosaltres.
Sí, la batucada. No?
Clar, si semblarà una despedida, que siguem de despedida, no? O no?
No, una despedida, una benvinguda, no?
Despedida de soltera.
Sí.
No? Diran, a més, totes portem una careta d'estes de no voler, no deixar mai aquesta despedida de solteres, no?
Sí, sí.
Ni de solters, que se'ns apunte tot el món, no?
Claro, que s'apunte molta gent.
Perquè a més pensem passar mosso d'allò de lo més bé.
Claro que sí.
Per lo tant, recordem, este diumenge...
A partir de les 10, a ser la plaça, estarem fent coses. A les 11 i mitja o aixina es començarem la marxa. I quan acabi la marxa farem el sorteig de regalets.
I no oblidem que tot això va a la investigació d'esta enfermetat que tots la podem patir.
Exactament.
Maite Picón, Manoli Fuentes, moltes gràcies per haver estat així. Espero que el diumenge ens ho passem d'allò de lo més bé.
Moltes gràcies a tu.
Muchas gracias por todo.
És que avui ens passa allò de que estem en tants puestos que se'ns queda una miqueta en l'aire les coses. Maria, musiqueta i una altra convida.
Estás a la 92.2 FM.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Vols aprender a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument y obtener el títol? Si es así... Vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
Et presentaràs a la prova de valencià el 15 d'octubre? El Centre Carles Salvador llança cursos de valencià a Vila-real. Informa-te'n al nostre web o telefona al 963-15-7799. Aconsegueix per fi el títol de valencià. Som el centre de referència. Nosaltres t'hi ajudarem.
Es el intendente de la policía local del Ayuntamiento de Vila-real. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer sacaron una noticia donde nos dicen que la policía local junto con la UCAL logran la incautación de diversas drogas durante un control rutinario.
Sí, efectivamente. Concretamente fue en el turno de noche donde, bueno, en uno de los controles que rutinarios que tenemos establecidos por parte de la policía local, pues para en aras de la seguridad, pues efectivamente se detuvo un vehículo, en el que gracias a la intervención de la unidad canina de la UCAN, pues gracias al perro, se logró, se encontró en un lugar evidentemente bastante escondido, donde el hombre es difícil, muchas veces es difícil que a primer golpe de vista pueda verlo, localizó efectivamente una cantidad no importante de droga en cuanto a la importancia, en cuanto al volumen de kilos, pero sí en cuanto a que es una cantidad que iba a estar para el tráfico de drogas, ¿no? Para la venta, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que atajemos no solamente las drogas a gran cantidad, sino las drogas que es lo que nos molesta muchas veces a todos, ¿no? A los padres y cuando se vende droga en pequeñas cantidades, pues de hachís, de marihuana, pues a los jóvenes, ¿no? Está claro que por el modus operandi y por todo y por cómo se encontró esta droga, presuntamente iba a ir destinada a la venta de la misma, ¿no? Aquí en nuestra ciudad.
En este caso también había cocaína y se encontró también dinero, que eso quiero que los oyentes lo tengan claro. Mi pregunta es control rutinario, pero en este control rutinario que hacen los agentes locales, ya va con, o sea, ya hay gente a la que se les sigue la pista.
Bueno, hay de todo. Evidentemente, en este caso se trataba de un control rutinario, pero evidentemente nuestros agentes son profesionales que llevan mucho tiempo y conocen a nuestros ciudadanos, conocen la idiosincrasia, conocen la gente que... Y evidentemente, pues ellos, siempre ven indicios, ¿no? Pero hay veces que evidentemente se sigue la pista y hay veces, pues, que controles rutinarios, pues por las pesquisas y por lo que ven y por lo que observan y por la experiencia que tienen, pues ellos saben dónde hay más posibilidades o no de que pudieran llevar o no, ¿no? Es un poco la esa intuición policial que digo yo.
En este caso son dos personas vecinas de Vila-real, claro, estas personas quedan detenidas, con lo que les han incautado, ¿qué tipo de pena tienen?
Mire, una cuestión que creo que es importante, porque mucha gente he visto en las redes sociales, ¿no? A veces que hacen comentarios y dicen, joder, pues, qué poca cantidad, pues esto era poco. Vamos a ver, en el tema del delito de contra la salud pública, de lo que se le conoce tradicionalmente como el tráfico de drogas, delito contra la salud pública, se castiga tanto la cantidad como la venta. Es decir, tan delito de tráfico de drogas es que un señor esté vendiendo dos papelinas de cocaína como un señor que esté en posesión de, no sé, de 20 kilos de cocaína. Es decir, el tráfico es delito por el hecho de traficar, no por el hecho de la cantidad. Es decir, si un señor o una señora se van a la esquina de un colegio o a cualquier pub y la policía lo intercepta vendiendo esa papelina, esa transacción, eso es un delito. Pero si solamente era una papelina ya, pero está vendiendo la venta de droga, es un delito. Por eso que muchas veces la gente parece que los delitos de drogas los tipifica en función de la cantidad. Ah, pues era poca. En este caso, ¿no? Yo he oído comentarios, ah, pues no había mucha cantidad. Bueno, ya, no había mucha cantidad, pero esa cantidad, por pequeña que sea, habían más de 100 bolsas con cierre preparadas para la venta, había dinero en metálico que presumiblemente venía de la venta, tenían una báscula de precisión, que es precisamente para establecer el peso concreto en cada bolsa, luego blanco y en botella, o sea, presumiblemente toda esta droga, sea la cantidad que sea, pues si no lo hubiéramos intervenido, pues hubiera finalizado en la venta a cualquier persona de nuestra ciudad, ¿no?
Y después también hay algo que nos preocupa mucho, y yo le digo a los oyentes que si han rebutado el móvil una telefonada que no esperaban o te indiquen que es de Ghana, Nigeria o Albania, pues has d'anar en compte, ¿no? Perquè ni l'agafes ni telefones per a veure qui és. Normalment és una estafa, o almenys, intendente, així ustedes lo advierten, ¿no?
Sí, nosotros en nuestras redes sociales también lo hemos advertido, en el sentido de que, bueno, hay un timo que se está, no extendiendo, pero sí proliferando últimamente, y es de, se recibe una llamada telefónica. Esa llamada telefónica es un número que a priori ya llama la atención, es un número que no lo tenemos grabado seguro, es un número extranjero, el prefijo pues puede ser un 355 si es de Albania, un 225 si es de Costa de Marfil, un 233 si es de Ghana, un 234 si es de Nigeria, pero bueno, no solamente son estos números, pueden haber más, ¿no? Cuando ustedes reciban, vean un número de teléfono, que vean que por los números que hay anteriormente es un número que viene del extranjero, evidentemente no lo cojan. Pero es que además en este modus operandi del timo, este en concreto, no le van a dejar que lo coja, porque los timadores lo que hacen es, una vez efectúan la llamada, lo que hacen es dejan que suene una vez y máximo dos y automáticamente cuelgan. ¿Para qué? Para que usted no coja la llamada. Lo que van a buscar es que usted automáticamente, uy, tengo una llamada larga, usted no se fija si es de Nigeria, si es de Ghana o de dónde puede ser, a lo mejor dice, uy, voy a ver quién es este, que igual es del banco, o que igual es de la Seguridad Social, o que igual es del ayuntamiento, no lo sé, porque la gente no, a veces vamos muy rápidos en esta vida, ¿no? Entonces tú cuando haces la llamada a ese número, la rellamada, para decir, a ver, oiga, usted me ha llamado a mí, evidentemente aquí es donde al usted efectuar la llamada se le va a aplicar una tarificación especial que se llama, ¿vale? Y luego pues cuando venga la cuenta, la factura telefónica, pues nos vamos a llevar sorpresas porque tendremos una cantidad importante de dinero que se nos habrá facturado y evidentemente va a ir a parar a las arcas de los estafadores, ¿no? Ese es un poco el modus operandi de este tipo de estafa, es un timo que no deja de ser una estafa en definitiva.
Pues Ramón Martínez, intendente de la Policía Local de Villarreal, muchas gracias por habernos aconsejado sobre una cosa y informado sobre la otra. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall.
Esta casa, nosaltres, el director de negocios, Josep Ramos, de la Caixa Rural de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Vostès se preguntaran de què anem a parlar. Bueno, pues, avui, per aquestes fetges, fa aproximadament 10 anys, rescataven Espanya, no?
Bueno, és una manera de dir-ho, no? El moment és molt complicat, on la prima de risc se va disparar per una situació econòmica complicada a tots els nivells, però sobretot motivada per una crisi financera sense antecedents. I dir d'alguna manera, pues sí, va haver un rescat bancari. Moltes entitats van ser ajudades, rescatades, i la veritat és que bueno, va ser un poc el detonant de final, no? De la crisi que venia l'any 2008 i que se va anar complicant i que bueno, fa deu anys, com tu bé dius, pues va tocar el fondo i va tindre que intervenir les principals autoritats monetàries de la Unió Europea.
Este matí s'ha estat abordant este tema en diferents mitjans de comunicació i en un d'ells he sentit que hem patit en Espanya el problema de quedar-nos sense caixes rurals.
No, desgràcia. O sigui, afortunadament això no és així. Vull dir que sí que és cert que el mercat bancari, el sistema financer espanyol ha hagut una concentració molt elevada de la voluntat, en aquest cas, del Banc d'Espanya, del Banc Central Europeu i de les facultats que té legades el Banc d'Espanya. Sí que ha hagut una voluntat i un interès i també una necessitat de grans concentracions bancàries en fusions i en absorcions i en unions de diferents entitats. Sí que és cert que ha hagut una reordenació, sobretot dins de lo que eren les antigues caixes d'estalvis i també les entitats bancàries que s'han anat fusionant. Però la tercera part, que són les cooperatives de crèdit, pues, afortunadament per a tots continuen treballant, continuen funcionant, i sí que és cert que s'ha parlat moltes vegades també de fer una reordenació a nivell de crear una nova llei de cooperatives de crèdit, però de moment això no ha passat i nosaltres la veritat és que afortunadament estem ahí, estem fent aquest tipus de banca de tota la vida, de proximitat, de coneixement del client. En el nostre cas, com tots sabeu, pues, sí que és cert que nosaltres hem entrat en un grup que ens ha permès estar més tranquils en quant a que tenim el recolzament de la unió entre diferents caixes de caixes rurals, i això ha fet que nosaltres, des que hem entrat dins del grup cooperatiu Cajamar, continuem en la mateixa filosofia de proximitat, de coneixement, d'arrelament a la nostra ciutat, de donar servei al soci, però d'haver amb una estructura forta i sòlida que ens permet abordar les circumstàncies com per exemple les actuals, no? Que tornen a ser complicades per lo que tot el món sabem. No?
En les declaracions que he sentit ens han dit que ens hem quedat sense banc públic, que no existeix el banc públic.
Bueno, el banc públic com a tal ja fa molts anys que no existís, vull dir, i de fet les experiències que n'hi ha és que quan s'ha parlat de fer una banca pública, l'únic resultat que ha donat és altes ineficiències, no? Entonces, vull dir...
Si ens hem quedat sense banc públic a raïs o a col·lació de lo que va passar, el fet de va tindre esta crisi, i després també diuen que hi havia 55 cooperatives, caixes rurals,
parlàvem més de caixes rurals que han desaparegut pràcticament del
mapa. No és així. Nosaltres, per exemple, jo puc parlar perfectament de Caixa Rural de Vila-real. Nosaltres tenim la nostra targeta bancària, continuem tenint personalitat jurídica.
Per això m'ha impressionat tant aquesta declaració. Vostè sap que este matí els he cridat per telèfon perquè jo m'ha eslaiat.
Sí, no. Jo no puc responsabilitzar-me o no puc, evidentment, responsabilitzar-me ni dir el que ha pogut dir una altra persona. Jo sí que puc dir que efectivament nosaltres continuem en la nostra targeta bancària. De fet, fa escassament unes setmanes vam tindre la nostra assemblea general on se decidissin els nostres comptes anuals, els pressupostos, l'assignació al fons de formació i promoció cooperativa, que és els diners que van a l'obra social, en aquest cas a la nostra fundació. Vull dir, i continua sent el soci el que està ahí decidint aquestes coses. Que sí que sap que estem dins d'una estructura i d'una disciplina un grup més gran, però que també el formen altres cooperatives de crèdit que tenen el mateix ADN.
Que s'han vist integrades ahí dins.
Clar, que tenim el mateix ADN i que hi ha un contracte voluntari d'estada. No estem perquè ens obliguen, estem perquè volem.
Perquè el que marcava Europa era que se continuaran aquest tipus de cooperativisme, és dir...
Sí que és cert que l'estructura... La estructura de cooperatives d'Espanya a Europa no s'acaba d'entendre. Encara que en el disc d'Europa n'hi ha cooperatives, no? I el que sí que va abogar, i sí que és cert, i per això nosaltres la decisió dentro del grup cooperatiu Cajamar va ser que tenien que caixes estrictament locals, sense cap tipus d'espaldo, són molt vulnerables, no? Molt vulnerables per la concentració de riscos moltes vegades en aquesta zona, que poden haver problemetes i puguen tindre problemes d'això.
Perquè vostè sap que en aquell moment quantitat d'entitats locals coneixien el client...
De fet van haver, sí que és cert que van haver entitats caixes rurals que van desaparèixer, claro. això és cert, però el teixit de caixes rurals és molt important i en el nostre cas, i totes, per exemple, jo puc parlar de nosaltres i de totes les caixes del grup, continuem més vives que mai. De fet, nosaltres estem pujant en la confiança, han pujat el número de socis durant aquests 10 anys, han pujat el nostre nivell de solvència a través del capital social, que a més és una bona manera que els nostres socis, ¿vale?, encontren rentabilitat en la confiança que depositen en nosaltres, vull dir, que continuem pujant en el capital social, que és una bona manera de demostració de que hi ha confiança en la nostra entitat. I els ratios de negocis, evidentment, en els últims 2 anys ha hagut una pandèmia, però han sigut més que acceptable, continuem tenint beneficis, continuem sent un model més que viable, i el nostre model, que està basat sobretot, com te deia, en la proximitat, en la confiança, en el tracte personalitzat als socis i proper, el que anem és perfilant, no? I ara estem apostant molt per qüestions de sostenibilitat.
Mire, vostè, això sí que sabrà contestar-me. Ens posen des d'Europa 100.000 milions d'euros a disposició dels espanyols. Només ne gastem vora 50.000, 50.000, i en devem encara la meitat. És dir, diuen que sobre el 27 acabarem de pagar este deute.
A veure, a nivell macroeconòmic a vegades parlar de quantitats pot comportar, no?, el que s'ha destinat i tal. Sí que és cert que van haver entitats que van ser rescatades, entitats financeres, i aquestes entitats tindran que respondre. És molt bé cert que n'hi ha moltes d'aquestes entitats que han sigut integrades en altres, però sí que és cert que moltes vegades no se hauria d'oblidar, i sobretot la gent, no?, i tindria que diferenciar quines han sigut les entitats rescatades i quines no. Nosaltres podem dir, jo puc parlar per nosaltres, en tot el respecte a totes les demés, nosaltres tenim un respecte absolutament escrupulós, nosaltres sí que puc parlar per nosaltres, no hem recebut cap tipus de recolzament i ajuda perquè no ens ha fet falta.
Perquè vostè sap que estos diners que han anat a estos bancs i han rescatat estos bancs es paguem entre tots, vostè també, de la seva butxaca.
Evidentment, tot el que es decidís a nivell estatal, a nivell macro, i els pressupostos generals de l'Estat ahí estan, els fons europeus ahí estan, però evidentment se dediquen a moltes coses.
Però en aquest cas la Caixa Rural de Vila-real no li va fer falta, se va integrar en el grup.
Efectivament, afortunadament nosaltres no ens ha fet falta mai cap tipus de fons públic per a mantenir la nostra activitat, tot el contrari. Nosaltres aportem i aportem de dos vies, via econòmicament, evidentment pagant els impostos que tota entitat paga, i dos, retornen a la societat a través de la nostra obra social tot el que podem, i més, més directament en este cas al nostre poble, perquè vull recordar que som l'entitat que més recursos destina a la ciutat. Enguany, per exemple, la Fundació, avui estava revisant, no? Tenim un pressupost de quasi 900.000 euros anual, que això és que de Vila-real, bé siga per treballadors de la Fundació, que també són gent de Vila-real, bé per els projectes socials que tenim, etc, etc. Vull dir que això, i a més vull dir-ho ara, no? I que quede clar que, perquè som la caixa rural del nostre poble i continuem sent, no? Claro.
Mira, diuen que s'ha tancat en tres grans importants bancs i que estos són els que manegen tota la situació en el territori espanyol.
Jo crec que simplement hi ha que passejar-se pel carrer per veure que n'hi ha més de tres bancs. Vull dir, sí que és cert que n'hi ha tres grans entitats bancàries, que dos que estan molt internacionalitzades, una tercera que pràcticament avui en dia és la líder en Espanya i que són entitats molt grans, però continuen havent. De fet, l'altre dia estava manejant un informe de 10 entitats bancàries, una de les quals estàvem nosaltres de manera consolidada en el Grupo Cooperativo de Cajamar i que estàvem nosaltres dins, i després sí que s'han quedat entitats més xicotetes, que no sé quina serà la seva viabilitat, però que ahí està el supervisor, estava en Espanya per a que ho vigilen nosaltres, ja continuem tindre una estructura que ens permetís tindre personalitat pròpia, però dins d'un grup recolzat i en un gran colxó per darrere per a lo que pugui vindre en cas de que fera falta, evidentment.
I en aquestes informacions que ens han arribat últimament d'esta, diguem, estos caçadors de fons que ixen, és dir, gent que bancs que busquen persones per a que tinguin fondos dins dels seus bancs, és dir, van a pagar interessos més alts.
A veure, els tipus d'interès estan pujant, vale? Evidentment, la pressió de la inflació evidentment ha fet molt, i les polítiques monetàries han sigut molt expansives durant els últims anys, i això ha fet que els tipus d'interès inclús estiguin en negatiu, no? Cosa que era inèdita històricament en Espanya, no? Pareix que l'escenari, evidentment, la puja de tipus era algo que s'estava esperant, i a més a nivell bancari, pel tema dels marges d'intermediació, no és roïn. Però, clar, una puja massa abrupta, un inclinament de la curva de tipus excessivament elevat, sense previndre, també pot portar problemes, no? Sobretot per possibles, evidentment, els temes dels impagaments, etcètera, etcètera. No sabem quina va ser l'evolució de tipus, sí que és el que hi ha una tendència a l'alça, i les entitats tenen diferents mecanismes. Evidentment, els fons d'inversió són una bona fórmula. Ara mateix ha hagut una, degut als mercats, que ha hagut una baixada pel tema de la guerra i tal. Això, els ànims influeixen en els mercats.
Claro.
I la renta variable, per exemple, se n'ha vingut a terra per la situació geopolítica a nivell internacional i per l'encariment de les matèries primes, etcètera, etcètera. I també ha coincidit en que la renta fija ha tingut que començar, això també s'ha incrementat el primer risc, perquè els estats han tingut que començar a pujar els tipus d'interès, etcètera, etcètera. Un dia, per exemple, jo sí que aconsellaria, no? Cada un, evidentment, té el seu punt de vista, en que, ara és és un bon moment per entrar en fons d'inversió, perquè el mercat està barat.
Vostès,
la gent té por.
Claro.
Normalment la gent fa al revés, no? I en els mals moments entra en els bons. És un error.
Vostè, per exemple, en els clients que té dins de la seva casa, sí que lleva oferint als seus clients el fet de que és un bon moment?
A veure, clar, per un costat, el que estem transmitint en les nostres oficines és tranquil·litat, no? Eixir en un moment baixista és assumir una, per exemple, en fons d'inversió, és assumir una minusvalia. Fons d'inversió són productes de mig llarg plaç, millor diria a llarg plaç, no? Està demostrat que a llarg plaç, depèn de la configuració de la cartera, però està demostrat que a llarg plaç són productes que te fan guanyar diners, igual que la renta variable. Al molt llarg plaç, la renta variable està demostrat que és el millor producte que n'hi ha. Per tant, en els moments com els actuals, és difícil, no?, a la gent, no?, perquè la gent a vegades veu que s'ha baixat les posicions i se fiquen nerviosos. Però en aquests moments és el moment de calma, perquè la situació, no sabem si aquesta crisi conjuntural acabarà sent una crisi estructural, no ho sabem encara, perquè cada vegada les prediccions econòmiques són més complicades, però el que sí que sabem és que no és un moment per eixir, i sí que és un molt bon moment per entrar. Els mercats ara estan en barats, per exemple, incluso els fons d'inversió de renta variable, de renta fija, pues al traure títols en tipus d'interès ISOs més alts, pues estan traient tirs molt interessants, tirs en la rentabilitat interna dels fons. Per tant, jo aconsellaria a la gent que s'animara ara a entrar precisament. El que passa és que és complicat, no? La gent que no té la millor les nocions, els coneixements financers, és difícil fer-los entendre.
En aquest cas, per això estan aquestes caixes pròximes, aquestes caixes rurals, que sí que de veritat expliquen les coses de la forma que sí que les entens. És a dir, no parlen com si digués parlar en un broker, que és el més difícil.
Clar, nosaltres, nosaltres intentem apropar-nos al llenguatge i d'explicar les coses, i després també hi ha un apartat fonamental, no? Que és que la gent confia en els nostres companys, perquè nosaltres som una entitat, i això sempre ens diferencia des de més, que la gent que treballa amb nosaltres són d'ací o estan ací de manera estable.
Sí, quan parlem que són d'ací, podem parlar que són de la província de Castelló.
Sí, pràcticament quasi tots.
Perquè sap el que passa? Que molta gent no residís a Vila-real, però sí que és veritat que treballa en Vila-real i Saurí.
Sí, però pues en altres entitats és habitual que d'una oficina d'un poble t'envien a un altre, que no tens que veure. Nosaltres, la gent que està amb nosaltres, està amb nosaltres durant molt de temps. Bueno, això fa... vincles de relacions de confiança importants.
Jo em quedo més tranquil·la perquè després d'haver sentit este matí les declaracions cada un poc esglaiada. Josep Ramos, director de negoci de la Caixa Rural de Vila-real, moltes gràcies per haver estat ací.
Gràcies a Ràdio Vila-real, com sempre.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Bueno, y ahora informarlos de que este dissabte se farà les oposicions a els mestres. I clar, vostès saben que és un procés un poc complicat o llarg per al tribunal. Per què? Pues perquè com eres funcionari has de treballar dissabtes, diumenges i les hores que toquen. És d'obligat compliment. Mira, anem a parlar en este cas en Lola. Lola Furió. Bon dia, Lola.
Bon dia.
Perquè ella va ser membre del tribunal l'any passat, de Xina?
Sí, sí, l'any passat vaig estar a les oposicions de secundària, sí. Com a tribunal, com a vocal, sí.
I vostè li ha escrit una carta a la consellera Raquel Tamarit. Que diu, en primer lloc, voldria felicitar-la pel seu recent nomenament com a consellera d'Educació i desitjar sort i encert en la nova tasca que li ha estat encomanada. Entre els encerts que potser desitjaria que tinguera en primer lloc està, per exemple, pagar als treballadors per la seva feina i el seu treball, i aquest és el motiu d'aquest escrit. És dir, vostè està dient que de la seva, del treball de l'any passat vostès encara no han cobrat.
No han cobrat, no. I fa ja més d'un any. Sí, perquè nosaltres començarem a examinar al mes de maig. I estem a juny i encara no han cobrat ni meleta.
Vostè enguany estarà als tribunals?
No estaré perquè enguany no es convoquen oposicions de secundària. Són alternatives. Un any són secundària i l'any següent és primària. Per tant, enguany ja estan actuant els tribunals de primària perquè no hi ha oposicions de secundària, però els de secundària que actuaren fa un any encara no han cobrat la majoria de tribunals.
I vostès, suposo que ho hauran reclamat diverses voltes, clar. I no una sola persona, sinó més gent, no?
Moltatxen, i a banda, esta carta que jo li he escrit a la consellera ja és a la desesperada, perquè primer, pues, naturalment, hem cridat a la Conselleria d'Educació ni sé les vegades, hem escrit mails, hem parlat de la Conselleria d'Educació, s'han llevat les mans i la resposta que ens han donat és que això, la documentació estava tota presentada i que això ja era qüestió d'Hisenda. Després d'esperar molts mesos, hem cridat a Hisenda i en Hisenda ens han dit que això era cosa de tresoreria. I al final hem escrit a tresoreria i en tresoreria ens han dit que això ells no tenen res a veure i que és cosa de Conselleria d'Educació, que fins que ells no donen l'ordre de pagar, no es paga. I així n'estem. I ja fa un any, i a més és que s'ha de tindre en compte que amb el nou procés d'oposicions, les oposicions es convoquen, és a dir, tenen lloc al mateix temps que estem treballant alhora, és a dir, nosaltres doblàvem jornada. Sí. Jo, per exemple, jo 3 dies a la setmana jo entrava a l'institut a les 8 del matí a treballar, i si a les 2 i a les 3 ja estava examinant fins a les 8 de la vesprada, és a dir, de 8 del matí a 8 de la vesprada, això durant 2 mesos. És una explotació laboral que damunt no et pots negar perquè és obligatori i que damunt tarden un any en pagar-te, és que ja és d'una poca vergonya, no? I per això la carta l'aconseguirà.
Sí,
ja, desesperada.
Sí, anteriorment, clar, esta consellera acaba d'arribar al càrrec i sí, jo suposo que tindrà un fum de coses. Vostès ni n'havien enviat un altre al conseller?
No, perquè abans d'això nosaltres anàvem passant els filtres, no? Primer a serveis territorials, després a Hisenda, hem anat esperant, perquè alguns tribunals han cobrat, altres no, però la gran majoria no han cobrat encara, els de Castelló no,
Clar, per això, ixa era la meva pregunta, és si vostè l'havia escrita allò dient, bueno, pues si el conseller no m'ha fet cas fins ara, pues anem a per la nova consellera, pues que a lo millor tenim sort i ens fa cas, no.
Exactament, bueno, però sí, també, però primer havien passat els filtres habituals, és a dir, no, normalment tu no t'aqueixes directament al conseller mai, sempre vas passant tots els filtres, vas pujant esglaons, no?
Clar, però vostè sap el que jo quan vostè estava dient-me els filtres que anava passant, jo m'imaginava allò d'un grup de persones que van passant-se la pilota i al final la pilota se troba a travegar en el punt d'eixida.
Sí, així és.
És dir, que la responsabilitat és de la Conselleria d'Educació.
Segons Hisenda i Tresoreria, és responsabilitat de Conselleria d'Educació, que fins que ells no donen l'ordre, ells no paguen.
Però dones compte en quina inseguretat parlem. Segons Tesoreria i Hisenda és la Conselleria d'Educació. I clar, vostè me diu això dient segons, però realment el ciutadà sempre està en la incertesa de que no sap ben bé qui és el responsable.
El pagador, sí, no sabem qui és.
Claro.
És un ens, no? Sí.
Clar, però...
No, jo el que sí que sé és que els paganinis som nosaltres, perquè jo, per exemple, a mi em costava la gasolina, jo visc a Sogorb, i el meu tribunal estava a Castelló. A mi em costava la gasolina tots els dies d'anar de Sogorb a Castelló, que són vora més de 100 quilòmetres, bueno, 100 quilòmetres, segur. I la gasolina, més a banda... menjar, etcètera, tot, perquè jo doblava jornada. Jo havia de dinar pel camí, jo me feia un entrepà dins del cotxe. Jo he avançat els diners durant 2 mesos, anant tots els dies a Castelló, tots els dies, i ha passat un any i és que no m'han pagat ni la gasolina.
Mire,
ja no és que no te paguen el treball, és que no t'avancen ni els diners que t'has gastat, no? Mm-hmm. Però bé, així van les coses.
Per curiositat, vostè li consta que han sigut selectius a l'hora de pagar i si és la província de Castelló la que s'ha quedat sense cobrar?
Jo no ho sé. Jo he parlat amb amics meus que han estat en tribunals de la província de València i del meu institut, perquè estaven en tribunals únics i estaven a València, i això s'han cobrat tots. I a més han cobrat en 2021, I en canvi he parlat en gent que ha estat en tribunals de biologia, d'anglès, de Castelló, i no han cobrat. Altres sí, alguns de Castelló han cobrat, però la gran majoria no. Val? Però sí, perquè... València sí que sé que han cobrat molts d'informàtica, de forestals, de moltes coses.
Sí, perquè vostès, al ser funcionaris de carrera, per llei estan obligats vostès no poden dir... bueno...
No podem, no, no. A veure, a no ser una baixa mèdica o algun, no sé, ha de ser força major que no vagis a les oposicions. És a dir, a tu te, això és un sorteig, et nomenem tribunal per sorteig i a no ser una, per una baixa mèdica, tu no pots negar-te.
Lo que sí que, lo que sí que està obligada és a tindre unes despeses econòmiques que corren al seu càrrec i no li garantitzen, no li garantitzen mai quan els cobrarà, no?
Clar, és que jo puc avançar els diners un mes, dos mesos, tres mesos, fins i tot, no sé, però és que un any ja me pareix, no?, un despiporre. Perquè jo dubte molt que és el conseller, o sigui, la consellera en aquest cas, tarde un any en cobrar les seues dietes. És que ho dubte molt,
Pues no sé, nosaltres ho fem públic, a veure si els agarra un poc de vergonya, perquè això és de vergonya,
És però... de vergonya, clar que sí, i més, sobretot perquè és una cosa que t'obliguen, i que t'obliguen a avançar els diners i que t'obliguen sobretot a doblar jornada laboral, que és el més greu, que ja es protestaren l'any passat i me consta que els tribunals d'enguany també estan protestant perquè estan patint la mateixa situació, haver d'anar de matí a l'escola o a l'institut i quan acabes la teva jornada laboral haver d'anar a examinar totes les vesprades o a corregir exàmens totes les vesprades. Clar, això durant dos mesos és insoportable per a tu com a persona que acarries esgotada a casa i a més jo per exemple jo arribava a les, i sí, a les 8 de la nit del tribunal, arribàvem a casa una hora de cotxe, arribava a les 9 de la nit i a l'endemà a les 8 del matí ja estava a l'institut donant classes, és a dir, no se me respetaven ni les 12 hores de descans normatiu que ha de tindre un treballador entre torn i torn. És a dir, ha sigut, sembla mentida que siga la mateixa administració la que vulnere els drets dels treballadors d'aquesta forma. Ja no és el pagament només, és l'explotació laboral que van patir i que continuen patint l'enguany perquè no s'apliquen el compte. Si fonen una empresa privada ja els haurien alçat per l'aire, segur. Però com és l'empresa pública, poden explotar els seus treballadors com vulguen. Això tampoc me pareix que siga... No és legal, no? És que no és ni moral. Ni moral.
Ja li dic jo que si fora una empresa pública sí que els haurem buscat les cosquelles.
Una privada sí, els haurem buscat les cosquelles
de seguida. Privada.
Sí.
És que estava pensant en allò del pagament. Clar, vostè parla d'esta explotació perquè també és dissabtes, festes, diumenges, és dir, no respecten absolutament ningú dia. És dir,
No.
Vostè durant aquests dos mesos no té ningú dia de descans.
No, sí que ha tingut... vas treballar, per a ser exactes, vas treballar dos dissabtes o tres, crec. Però els altres dies treballava de dilluns a divendres, tots els dies, de 8 del matí a 8 de la nit. Això no me pareix ni normal, no? A tu què et sembla?
Que la seva jornada laboral, com a docent, com a professora, és de dilluns a divendres. Per això em sembla... un poc raro que també els facin treballar dissabtes, diumenges i festes de guardar.
Els dissabtes ens feien treballar els dies que anaven els opositors a fer les proves escrites, perquè ells també estaven treballant, perquè la majoria eren interins, i aleshores no podien deixar-se la feina per anar a fer un examen. Els exàmens se convoquen sempre dissabtes. Sí, i a mi això em sembla normal, però el que no em sembla normal és el procediment de fer les oposicions quan encara estem els professors treballant, els membres del tribunal. Podia ser com abans, que les oposicions es convocaven quan s'acabava el curs.
Però vostè no s'adona compte que sempre nosaltres, o la part perjudicada, entén, per exemple, que un dissabte, per què? Pues perquè tenen cara als opositors i tal i qual.
Sí.
Però en realitat, si això fos una empresa privada, no ho permetrien. És que és això.
Ah, no. Segur. També, sí.
Clar.
Però, clar, la llei és per a algunes persones, tu ho saps, però uns altres no.
Ja, però si la llei se complís al peu de la lletra, la llei també implica que se pague pels serveis prestats.
Exacte, sí. I que es pague en termini. Perquè ara t'ho imagina't, no saben quan cobrarem, però jo sí que sé que quan jo cobre, naturalment no me van a pagar interessos, això ja ho dono ja, vamos, segur, però és que damunt jo, a mi m'implica que jo hauré de fer una declaració complementària d'Hisenda, perquè això són diners que corresponen a l'exercici de l'any anterior.
Claro.
Val? És a dir, tot són molèsties, per a nosaltres tot molèsties. Val? No miren, no miren, es una cosa que no te más atrellat. A banda, sobretot perquè esto és, quan tu convoques unes oposicions, se suposa que els diners dels tribunals han d'estar contemplats en el pressupost d'aquest any, no?
Claro.
O de l'any següent, però el que no pot ser és que no estigui contemplat ni en el pressupost del 21 ni en el pressupost del 22, pel que sembla, perquè estem al juny encara no han pagat. Val? És a dir, com convoques unes oposicions si no tens els diners per a pagar als tribunals?
No. Mire, te m'has atrellat, jo, no? Això...
O se s'han jugat al bingo, tampoc no, també seria possible, no ho sé.
Els han utilitzat per a alguna altra cosa. Sí que és de veres que ni que tindre una reserva de crèdit i els diners tenen que estar preparats per a aquest pagament d'aquest ús que van a donar-li, que és convocar per a oposicions. El cas és que ho hagin utilitzat, que segurament, si no ho han utilitzat per a ninguna altra cosa, i estan ahí parats ja, el delit és màxim.
Home, jo suposo que si no paguen és perquè no tenen diners, perquè si tingueren els diners i si no pagaren ja seria per a condenar-los a l'infern, no? No ho sé,
Bueno,
perquè no se podria ser ja més cutre, no?
Lola, espere que, imagines que quan acabem de fer l'entrevista vostè el dia següent veu el compte i veu que li ho han ingressat, jo l'agradaria que vostè ens ho fera plegar.
Home, naturalment, jo ja m'agradaria, seria la sorpresa de l'any, si fora demà mateix, que tampoc no estaria malament, ja que no comptarem amb els diners per a final d'any, per a cap d'any, que molta gent sí que va cobrar a cap d'any, no? Uh-huh. Abans que s'acabarà l'any, i altres persones han cobrat en gener i febrer, a veure si nosaltres podem cobrar per a les vacances d'estiu, jo què sé, perquè jo que si no ja... A mi el que me mosqueja d'això és que ells donen per sentat que tu tens diners per a anar a Castelló 2 mesos i avançar els diners de la gasolina, de tot, que és un dineral, eh? Això t'obliguen, i si no ho tens, traus la visa i ho pagues, ja t'apanyaràs, eh? Ja t'apanyaràs. Però ells després a pagar lento i despacio, saps? Ha passat un any, ja.
Lola Furió, professora de València de secundària i funcionària de carrera, no ho oblidem. Moltes gràcies per haver-nos dit tot això i espero que tinga sort i que no tarden un any més en pagar-li.
Esperem. Moltes gràcies.
See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side.
Bueno, pues ens retrobem demà a les 12, ja sabem, 2 horetes en tot allò que creem que els interessa, i ara no se'n vagin perquè els deixem en els esports, ja sabem, en Javi Mata.